Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Les alertes han sonat als mòbils del Vallès Occidental. A Sant Cugat del Vallès, diverses incidències han obligat a modificar el trànsit durant aquest dilluns al matí. Pocs minuts després de les 11 del matí d'aquest dilluns, Protecció Civil ha enviat un avís als santcugatencs i santcugatenques mitjançant el qual demanava que s'extremessin les precaucions, s'evitessin els desplaçaments innecessaris i s'allunyessin les persones de rieres i barrancs davant la previsió de pluges continuades i torrencials. La forta pluja que ha registrat Sant Cugat ha provocat acumulacions d'aigua a diversos punts de la ciutat i a garatges. Els serveis municipals estan treballant en les zones afectades, entre les quals s'inclou l'entorn de l'Escola Viaró, l'Avinguda de Bilbao, l'Avinguda d'Augusta, Can Solà, la Ronda Nord i l'accés a la Hípica de Can Calders. De fet, algun d'aquests punts ha quedat tallat al trànsit. Els bombers de la Generalitat també han rebut avís per pàrquings amb petites inundacions, tot i que només en un cas han hagut d'intervenir, segons ha informat el cos de Cugat Mèdia. La P7 també registra en algun punt tolls d'aigua i s'han desviat les línies d'autobús urbà L1 i L11 per precipitació acumulada al passeig del Nart. A Sant Cugat s'han registrat aquest dilluns una precipitació acumulada de 33,6 litres per metre quadrat. D'aquests, 15,5, gairebé la meitat, han caigut entre les 11 i les 12 del migdia. L'Ajuntament ha tancat tots els equipaments municipals i ha anul·lat totes les activitats d'aquest dilluns a la tarda a causa de la previsió de pluges i per evitar desplaçaments. Així, les activitats esportives de l'Omet i les activitats extraescolars organitzades per l'Ajuntament han quedat suspeses. El consistori recomana a la resta d'entitats fer el mateix i cancel·lar les activitats extraescolars.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Si no reps els avisos d'emergències del mòbil, pots activar-los seguint aquests passos. Per a iPhone has d'anar a Configuració, Notificacions i des d'aquí activar Preavisos de Protecció Civil. En canvi, per Android has d'anar a Configuració, cercar Alertes d'Emergència sense fil, el cercador amb lupa i activar Prealerta de Protecció Civil.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Sant Cugat s'ha volcat en l'ajuda al País Valencià pels efectes de la Dana amb diferents iniciatives. L'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat, l'ADF, amb 7 integrants, s'ha desplaçat fins a Picanya, un dels pobles més afectats, per ajudar en les tasques de neteja de soterranis i pàrquings. A banda, també han organitzat 8 furgonetes amb productes de primera necessitat per al poble de Sedaví. La Creu Roja impulsa l'ajuda a aquestes localitats a través de diferents donacions econòmiques. Escoles com el Santa Isabel o l'Europa i entitats com la Plataforma Animalista de Sant Cugat, la PAS, han estat alguns dels punts de recollida solidària. Des de la vessant esportiva, el Sancu, el Mirasol, Bacó i els Pericos de Sant Cugat també s'han sumat a la recollida de material.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Últims dies per sol·licitar els ajuts econòmics a l'habitatge. Amb una dotació de 19.000 euros, l'Ajuntament opta per posar la mirada als col·lectius vulnerables, com són les unitats de convivència monoparentals o amb persones amb discapacitat. El termini estarà obert fins al pròxim 7 de novembre. Enguany s'han introduït canvis en el càlcul amb l'objectiu d'afavorir l'accés a l'ajut. Així, en el tram dels ingressos més baixos, s'amplia el topall que passa dels 12.000 als 14.000 euros. A més, rebran com a prestació un percentatge més alt de la quota de l'IBI, el 90%, i no hi haurà un topall màxim d'import a l'ajut. Pel que fa al tram d'ingressos, aquest també augmenta i passa a ser dels 14.000 als 21.000 euros, anteriorment era de 12 a 18.000 euros. En una línia similar s'incrementa també l'import màxim per a aquells amb una renda superior als 21.000 euros, que passa a ser de 500 euros. Finalment, en el tram d'ingressos d'entre 21.000 i 30.000 euros, creixen els percentatges de quota d'IBI a percebre com a ajut. Es tracta d'unes prestacions destinades a persones empadronades al municipi, propietàries i llogateres d'habitatges. Els tràmits per sol·licitar els ajuts es poden fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i de l'Oficina Local d'Habitatge.
Info Migdia.
L'ús de pantalles per part de la canalla i el jovent sovint és un mal de cap pels pares i mares. Quanta estona és recomanable que un infant dediqui a mirar una pantalla? Quins límits podem posar-los? A partir de quina edat haurien de tenir mòbil propi? Per respondre a aquests dubtes i molts d'altres, el psicòleg Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon, ha passat pel consultori del Faves Comptades. Recupera aquest consultori i tots els anteriors a www.cugat.cat.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
El fast food gourmet ha arribat per quedar-se. Aquesta nova tendència combina la rapidesa i la comoditat del menjar ràpid amb la qualitat i l'exquisidesa de la cuina d'alta gamma. Un dels referents d'aquesta nova forma d'entendre el negoci és Deleito, amb un establiment al passeig Francesc Macià, número 16. Per parlar de la seva arribada a Sant Cugat, de les seves hamburgueses i de la seva cuidada estratègia de màrqueting, ha passat pel Faves Comptades el cofundador i director general de Deleito, Rai Recoder. Pots escoltar el magazín Faves Comptades de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat/directe.
Info migdia.
La història de la música ha invisibilitzat i ha oblidat moltes dones compositores, noms propis com Marie de France, Cassia de Constantinople o Hildegard von Bingen, que en el seu moment van tenir un important reconeixement social. El músic i divulgador musical Lluís Cabal continua ampliant la llista de compositores fins a arribar al segle XVI i XVII amb les compositores italianes Maddalena Casulana, entre d'altres. No et perdis tota la informació a www.cugat.cat.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Set productors de Collserola s'han unit amb l'objectiu de comercialitzar conjuntament en restaurants i botigues ecològiques per poder potenciar el producte local i de temporada que no es troben habitualment en el mercat. El projecte anomenat de Collserola està impulsat per membres de l'Ortiga, la Rural i Rabassaires, els quals també han incorporat quatre productors més de Collserola. El producte de l'Ortiga, Sergi Turc, en detalla alguns dels seus productes. Sentim-lo.
Oferim principalment verdures de temporada, que tenim tots en nostre producte estrella, però és principalment en l'època, no?, de tomàquet mandó, i durant tot l'any hi ha la resta de verdures. Aquests volem especialitzar una miqueta en producte molt local o en varietat, doncs podríem parlar de les línies blanques o de les bledes de colors, productes que siguin una miqueta diferents del que normalment podem trobar al mercat.
Un altre objectiu és el d'expandir el seu producte a les escoles, encara que alguns productors ja els estan distribuint de manera independent a nous centres de Sant Cugat. El festival El Petit arriba aquest novembre a la seva 20a edició amb una proposta descentralitzada per repartir la programació a unes 13 ciutats, principalment de Catalunya, però també al País Valencià, les Illes Balears i Madrid. Un dels escenaris serà un any més al Teatre Auditori, que acollirà l'espectacle per a nadons Madame Lumière. Serà el diumenge 24 de novembre, amb tres representacions, a 3:45, a les 5 i a 6:45.
Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I ara un apunt esportiu. El Club d'Escacs Dos Torres ha fet història assolint el Campionat de Catalunya Sub-8 i el Subcampionat en categoria Sub-10. L'equip Sub-8, integrat per Teo Molinero, Guiu Morera i Oliver García, s'han imposat després d'un triple empat amb el Gandesa i el Gramenet per millor desempat amb aquests dos conjunts. El Sub-10, format per Nicolás García, Alexander Jiménez, Àlex Marín i Alexandre Kuznetsov, han sumat 18 punts juntament amb l'Ateneu Colón, però aquest equip s'ha imposat al desempat. El club també ha rebut 4 premis individuals amb Guiu Morera, millor tauler 2 de Sub-8, Joel Sampera, millor tauler suplent de Sub-8, Alexandra Kuznetsov, millor tauler 4 de Sub-10 i Laia Cid, millor tauler de Sub-12. Més de 400 jugadors i 125 equips han disputat la competició a Calella. I amb això acabem per ara. Trobareu més informació a www.cugat.cat. Moltes gràcies i bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat el cap de setmana?
Molt bon dia, Alba. Doncs preparats per explicar una nova jornada esportiva que ha estat passada per aigua, amb dos partits ajornats, però també hi ha hagut molta teca esportiva que explicarem.
I no només això, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, a més, avui fas amb molts convidats i convidades.
Sí, tenim l'estudi Ramon Barnils ple, de gom a gom, de protagonistes. Avui serà un dia per parlar de la prèvia del partit més important que té el DSB Club Voleibol Sant Cugat. Serà aquest dimecres a Valldoreix, a les 8 del vespre. Recordem, partit d'anada dels 700 de final de la Challenge Cup, d'aquesta competició continental. I avui parlarem i ens plaçarem fins a Itàlia, concretament fins a Chieri, és una localitat a prop de Turí, i parlarem amb l'entrenador assistent del Chieri. Ell és un entrenador que fa poques setmanes i fa pocs anys entrenava a Tenerife, a l'Aris, i avui ens acompanyarà, ens atendrà en Juan Diego García per parlar de com preparen aquest important partit davant el conjunt santcugatenc. També parlarem d'Alberto Hijano, és policia local de Sant Cugat i ha competit a la desena edició dels Jocs Europeus per les forces de l'ordre. Han aconseguit medalles i ens diran quina participació ha tingut Sant Cugat. I també tindrem esport femení, com sempre, protagonista. Avui amb una futbolista que va començar fent patinatge artístic, després va jugar a hoquei patins i ara juga al Barça de futbol. L'Ainhoa Corral, explicarem la seva història. I també va compartir vestidor amb protagonistes que avui ens acompanyen. Són les jugadores del sub-15 de l'Oxigen Patiuque Club Sant Cugat. Han finalitzat cinquenes a l'Eurohockey i, sens dubte, tenen poca veu perquè han jugat a hoquei i també s'ho han passat d'allò més bé a la graderia.
Abans de tota aquesta teca, per això ens posarem al dia amb els resultats esportius d'aquest cap de setmana passat per aigua, Joan.
Doncs sí, ho posem tot en ordre, amb números, amb marcadors, amb resultats. Començarem pel futbol sala, Olímpic Floresta 2, Arenys de Munt 3.
Els florestans es veuen superats pels del Maresme i perden el primer partit com a locals a Can Llobet.
En hoquei patins, Oxigen Pati, hoquei Club Sant Cugat masculí 2, Tordera 3.
Els santcugatencs cauen amb un gol final en els darrers 4 minuts de joc.
Més hoquei patins, Oxigen Pati, hoquei Club Sant Cugat femení 2, Benvibre 1.
Les santcugatenques sumen el primer triomf a l'hoquei Lliga Iberdrola.
En futbol, Sant Cugat femení 5, Cerdanyola 1.
Les vermell i negres se situen col·líders després de la contundent golejada.
En vol Sant Cugat masculí 39, Palau Tordera 27.
Els d'Àrid Salvador completen un festival ofensiu i se situen ja en segona posició.
I recordat també que s'han ajornat pels efectes de la dana el partit que havia d'enfrontar aquest dissabte el DSB Club Voleibol Sant Cugat davant el Kiel i el conjunt manxec no ha pogut viatjar per aquest temporal, per aquesta dana, i la Federació Catalana de Futbol va decidir suspendre, ajornar tots els partits amb presència d'equips tarragonins. En aquest cas, el Sant Cugat masculí havia de rebre a la Jaume Tubau l'Escó, conjunt de Tarragona, i per tant aquest partit es va ajornar. Estarem atents a les possibles dates d'aquests dos partits.
Esport en marxa.
Doncs fins aquí aquest resum de resultats, pendents d'aquests reajornaments per la dana. Joan, tot teu, jo et recullo la pilota quan passin 6 minuts de 2:15 del matí.
Molt bé, gràcies, Alba. Ens hi posem ara mateix, comença aquest Esport en marxa. Recordin, avui dilluns 4 de novembre, un dia passat per aigua, un cap de setmana també, on la pluja malauradament ha estat protagonista, però que no ha evitat que es disputessin diferents partits. I avui és una setmana especial perquè aquest dimecres hi haurà el partit d'anada als 700 de final de la Challenge Cup per al DSB Club Voleibol Sant Cugat. Recordin que en els 32ens de final el conjunt de Leo Passarini es va desfer del Ginebra, del conjunt suís. I ara toca rebre a Valldoreix a les 8 del vespre el vigent campió d'aquesta Challenge Cup, el Chieri 76, un conjunt italià. I ara el que farem és traslladar-nos cap allà, cap a Chieri, una ciutat italiana a prop de Turí, i ja ens escolta el que és el tècnic assistent del Chieri, un entrenador espanyol. Ell és Juan Diego García. Juan Diego, buenos días.
Hola, bon dia a tothom i a tothona.
Molt bé, bon català, eh?
Han sido muchos tiempo en San Cugat entre el periodo con selección y las visitas para ir a jugar allí.
Muy bien, Juan Diego. Pues bueno, queríamos hablar un poquito contigo, teniendo en cuenta que este miércoles venís, os desplazáis hasta San Cugat, más concretamente a Valldoreix, para afrontar este partido, para estos 16avos de final de la Challenge Cup como vigentes campeones. Antes que nada, quería preguntarte, ¿qué hace un entrenador español de asistente en el Chieri italiano?
Pues bueno, un entrenador español aquí en Chieri ha venido a estar en la mejor liga del mundo, a seguir en el proceso de formación que tenemos que tener continuamente todos los profesionales y a poder disfrutar de esta experiencia y además aportar pues bueno, la trayectoria que yo llevo dentro del voleibol.
¿En qué consiste tus funciones dentro del cuerpo técnico?
Bueno, yo dentro del cuerpo técnico tengo asignado un rol, que es el estudio del rival en la parte de break point, en la parte de saque, bloqueo y defensa, y después en los entrenamientos me encargo de manera específica de la recepción, tanto de receptoras como líbero, y el ataque de las jugadoras de puesto 4 y zona 2 también.
Vaya, que nos puedes hacer una radiografía de Ana Newsom, de Aina Verbel, de Gomila, de las dos brasileñas, de Ceci. Supongo que has estudiado bien el equipo, ¿no?
Sí, algo hemos visto ya. Ya tenemos información de San Cugat, al igual que San Cugat la tiene de nosotros, porque a día de hoy el intercambio de información fluye entre ambos clubes y, bueno, tenemos ya preparada la radiografía del San Cugat.
¿Qué destacarías del equipo de San Cugat?
Yo destacaría una pieza que creo que es muy importante dentro de ese equipo, que viene siendo muy importante en los últimos años, como es Anna Newsom, su colocadora, que hace que jueguen todas. Eso es muy importante, al final no tienes una dependencia de una jugadora nada más, y eso potencia mucho el ataque del equipo.
Preguntarte también sobre vuestro rol en esta eliminatoria. Sois campeones de esta competición, de la Challenge Cup. El San Cugat es su primera participación, ya eliminó al Ginebra suizo. No sé si el papel que San Cugat, que en teoría no asume ese favoritismo, a vosotros puede perjudicar de alguna manera porque tengáis más presión o esa etiqueta la asumís y ese rol sin ningún tipo de problema.
Primero, permíteme, te voy a corregir un poquito, pero el Chieri 76 no es el actual campeón de la Challenge, es el actual campeón de la Fed Cup.
Eso, perdón, correcto, sí.
Fue campeón hace 2 años que participó en ella. Y evidentemente nosotros asumimos ese papel de favorito y no nos va a pesar, porque una de las cosas que distingue el campeonato italiano es lo difícil que es cada una de las jornadas, cada uno de los partidos que juega. Por lo tanto, esa, digamos, presión existe en cada uno de los partidos que el equipo participa, independientemente de la competición que sea.
Nos decía Leo Passerini, el técnico del DSB Club Vuelo San Cugat, que para ellos es una fiesta, lo ha definido como partido histórico porque se enfrenta a jugadoras que han sido campeonas olímpicas, subcampeonas olímpicas, todas internacionales con sus selecciones, y también es una manera de ver a qué nivel está este Vuelo San Cugat, que hace años, tú lo recordarás perfectamente, luchaba por salvarse, y de repente, pues bueno, se ha clasificado para Copa de la Reina, se ha clasificado para playoff y ahora en Europa. Supongo que tú, como buen conocedor del vóley, también eres, bueno, conoces perfectamente esa transformación, ¿no?
Sí, es cierto que el Club Voleibol San Cugat en los últimos años lleva una trayectoria ascendente, muy positiva y, como bien dice, incluso llegando a jugar en Europa, que no es nada fácil, porque muchos equipos no tienen la clasificación y después por diversos motivos no se puede competir. Y yo creo que siempre es bueno competir en la competición europea. Eso exige mucho, no solamente a las jugadoras, a los técnicos, al propio club también, y eso hace que se dé un paso adelante en el crecimiento. Y evidentemente para el voleibol español, como en su día fue cuando nosotros pudimos disputar la final de la Challenge Cup, el poder enfrentarte a este tipo de jugadoras y de equipos siempre es muy bueno, y que también en este caso el núcleo de San Cugat, que es un núcleo muy fuerte en el voleibol catalán, incluso para el voleibol de Barcelona, poder ver este tipo de jugadoras, yo creo que es algo muy importante.
Muy bien, pues Juan Diego García, técnico asistente de este Quiere, que visitará Valladolid este miércoles a las 8 de la noche. Muchas gracias por atendernos en directo. Nos vemos el miércoles en la pista. Te podré saludar personalmente, que siempre hace ilusión hablar con un entrenador de esta grandeza. Y que vaya todo muy bien.
Nada, muchas gracias a ustedes por el seguimiento y nos vemos el miércoles.
Esport en marxa, amb Joan García.
Tornem d'Itàlia. Parlar amb el tècnic assistent del Quiere i recordin, la cita serà aquest dimecres a les 8 del vespre entre el DSB Club Voleibol Sant Cugat i el Quiere, el vigent campió de la CEP Cup, que és una altra, és una competició europea per sobre, per damunt de la Challenge Cup, l'actual que competeix el Voleibol Sant Cugat. I ara anem més a prop, ens situem ja a la nostra ciutat, tornem de casa nostra i anem a parlar amb Alberto Hijano, és policia local de Sant Cugat i ha disputat la desena edició dels Jocs Europeus per a les forces de l'ordre, policials, de seguretat, bé, un llarg etcètera de noms que té aquesta competició. La delegació espanyola, 13 medalles d'atletisme, d'esports d'habilitat, pàdel, motor i rocòdrom. De Sant Cugat hi ha anat un caporal i 3 agents. Saludem ja en directe Alberto Hijano. Alberto, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Felicitats per la part que us toca, eh?
Bueno, molt amable, moltes gràcies.
Quantes medalles? Al final, 13 per la delegació espanyola, no?
Doncs sí, jo, si em permets fer-te un matís, seria per la delegació de Sant Cugat, perquè la realitat és que aquí a l'Europeu participen molts altres companys, de tant bombers com policies de tota Espanya, i clar, la delegació espanyola seria un matís una mica més complexa, no? Perquè, evidentment, per exemple, els bombers de Madrid han assolit més de 50 medalles entre tots ells, i clar, parlar de la delegació espanyola seria algú molt més gran, no? En el nostre cas, doncs, els quatre companys que hem participat sota el nom de Sant Cugat, doncs hem assolit 13, no?, en aquest cas.
5 d'or, 4 de plata i 4 de bronze,
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Com s'aconsegueix tot això? Perquè, clar, hi ha diferents modalitats, no sé si teniu alguna en especial que heu dominat.
Doncs, mira, en aquest cas és una participació força individual, en el sentit de que hi ha companys que tenen, doncs, potser un hobby, com per exemple córrer, o un hobby com per exemple jugar al pàdel, o els agrada fer rocòdrom, i en aquest cas el que posen és a la disposició d'aquest torneig, doncs, les seves habilitats. Cadascú de nosaltres, de manera individual, ens apuntem a la disciplina que ens agrada, que més ens surt bé, diguem-ho així d'aquesta manera, i doncs aquí competeixes amb altres companys d'una manera molt esportiva, doncs que poden ser d'altres països com Polònia, Dinamarca, Holanda, i per suposat amb altres companys d'aquí d'Espanya, no?, i de Catalunya. Cadascú fa una mica l'esport que on més còmode se sent.
Ja tenim experiència en d'altres competicions d'aquest tipus.
Doncs sí, jo, si em permets mencionar el meu caporal, el Jordi Arias, que aquest any no ha pogut venir. Ell és una mica el que va encetar la llauna i va començar d'una manera també pràcticament individual a fer participacions als europeus, que evidentment ja ho diu la paraula, no?, tots els països que formen part de la Unió Europea, però també els mundials, que també és un altre torneig diferent i que també es fa cada X temps, no? No el fan cada any, però el Jordi, el caporal Jordi, ell sí que és el precursor d'això, i en aquest sentit, doncs, és una mica la referència, no? Jo, en el meu cas, ara que també soc caporal, igual que el Jordi, doncs és la meva segona participació. Vaig estar l'any passat a Torrevieja, que es va fer l'europeu, el novè europeu va ser a Torrevieja, aquí a Espanya, Alacant, i en aquest sentit, doncs m'he enganxat una mica i anem a veure si continuo participant en altres events.
És difícil compaginar l'esport i la professió?
Doncs, aviam, jo considero que la nostra professió requereix una miqueta estar al dia a nivell esportiu. I si em permets, a nivell de salut, no? No només esportiu, sinó a nivell de salut. És a dir, que compaginar-ho, jo ho veig des de una necessitat, no? No tant de si és complicat o no, sinó que sempre hem de trobar aquell moment per intentar mantenir-nos en forma. I si, a més, podem participar en un event esportiu com aquest, no? on coneixes tanta gent, on hi ha un ambient tan, tan festiu, no? Penso que és molt important com compaginar-ho, com tu dius.
S'havia parlat fa uns anys que potser Sant Cugat podia acollir algun europeu, algun mundial, ja fos de bombers, ja fos de policia. T'agradaria que Sant Cugat pogués acollir una d'aquestes competicions?
Doncs no només m'agradaria, sinó que a més estaria molt a favor de que això pogués passar. Ara m'ha acabat de sorprendre, perquè la veritat és que no sabia que potser hi havia la intenció o la gana de fer-ho. I la veritat és que estaria molt bé, perquè a més tenim el CAR, que podria posar moltes instal·lacions de bon nivell. Tenim molts espais esportius que ara que he vist com fan servir les zones esportives els que organitzen aquests jocs, penso que podríem donar una molt bona nota.
M'agradaria també que poguessis comentar qui són els companys que hi heu anat, perquè tu parles amb representació d'ells, però també estaria bé que coneguéssim quins han estat.
I tant. Doncs, tenim un agent que es diu Dani, un agent que es diu Eric i un altre agent que es diu Franco, que són tres persones doncs molt maques, són tres professionals en el seu àmbit també, i ells han participat en unes disciplines que jo personalment no m'hagués atrevit, no? El Dani, per exemple, va participar en rocòdrom, va fer una molt meritòria posició, va treure aquesta medalla. L'Eric va participar també a les bitlles i va treure també una molt bona medalla, i el Franco, per exemple, va sorprendre moltíssim i va fer una tercera posició en motor, que es tracta de fer com un circuit de karts, no? Fas la qualificació, fas la carrera i demés, i el Franco no el coneixia ningú i aquesta va ser una de les grans sorpreses, no? I després altres disciplines, doncs el Dani ha fet atletisme, ha fet el rocòdrom, van participar també a la cursa de 5 quilòmetres, o sigui que realment és un ventall de tipus de disciplines que tots els meus companys han participat, i la veritat és que estem molt contents de com ha anat tot.
Ja teniu data pel Mundial o pel proper europeu?
Doncs el proper Mundial és el 2025, efectivament és l'any que ve, i es fa a Birmingham, Birmingham, Alabama, Estats Units. I la veritat és que jo encara no ho tinc del tot clar, que pugui anar, aquesta és una, perquè és un tema de calendari també, no només de voluntat. I l'altra és que encara no ho he mirat, sincerament. He vist les dates, però no hem pogut fer una petita reunió i veure si podrem anar-hi. Em falta parlar amb el Jordi, que també ens ajuda molt.
I tant. Molt bé, doncs, Alberto Hijano, policia local de Sant Cugat, déu-n'hi-do, 13 medalles de la representació santcugatenca en atletisme, esports d'habilitat, pàdel, motor i rocòdrom, juntament amb tres companys més. I poca cosa més, agrair-te aquests minuts dedicats aquí a la ràdio per també compartir l'esport i que no està renyit pas amb ser policia, i al contrari, és una condició física que, sens dubte, us ajuda a millorar en el vostre dia a dia. Que vagi molt bé i moltes felicitats de nou per aquest èxit per Sant Cugat i també per Catalunya. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per estar avui en directe a l'Esport en Marxa.
Moltes gràcies a vosaltres, Joan. Gràcies.
Esport en Marxa, amb Joan García.
Doncs continuem a l'estudi Ramon Barnils, i ara és moment de parlar d'esport femení. I és que tenim dues notícies. Una, que el sub-15 del Patiuque Club Sant Cugat, de l'Oxigen Patiuque Club Sant Cugat, ha finalitzat en cinquena plaça a l'Eurohockey, sens dubte una molt bona notícia. I l'altra és que tenim una santcugatenca futbolista, la Ainhoa Corral, que ha fitxat aquesta temporada pel Barça. Abans estava a l'Espanyol, abans estava al Mirassol de futbol, i abans el patiuquei també, i el patinatge artístic. Anem a començar parlant amb la Ainhoa Corral. Ainhoa, molt bon dia.
Bon dia.
Ho he dit bé tot, l'ordre sí, cronològic, no?
Sí.
Com pots explicar que una noia com tu, que va a primer d'ESO, sigui capaç de començar fent patinatge artístic, després l'hoquei patins, i després el futbol i el Barça?
Bueno, jo, com has dit, vaig començar el patinatge artístic, i m'agradava molt, però a mi m'encantava el futbol, m'encantava, però també m'agradava molt patinar. I aleshores vam pensar, bueno, el hockey hi ha una pilota i patines. Però vaig estar 4 anys, més o menys, i després me'n vaig anar al futbol, al Mirassol, i d'allà ja vaig passar a l'Espanyol i al Barça.
T'esperaves algun dia jugar primer amb l'Espanyol i després amb el Barça?
Jo no, en cap moment m'ho esperava, però sí que lluitava, no?, per arribar ara on estic.
Estàs al Barça, a l'infantil, sou un equip femení que competeix contra nois.
Sí, sí, sí.
Com es porta això i com ho afrontes?
Bueno, pues, jo crec que ens fiquen en aquesta lliga perquè físicament els nois són més forts, però jo crec que és per aprendre més i portem bé, portem bé.
I com aneu a la lliga?
Anem quartes i, bueno, bastant bé, bastant bé.
I quan jugueu contra els nois hi ha molta rivalitat, a vegades quan es guanyeu suposo que deuen d'estar bé, dolguts com tots, però també quan perdeu vosaltres heu d'acceptar aquest rol, no?
Sí, 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 sobretot quan perdem, perquè és com guanyar el Barça, és com un cop estàvem jugant i anàvem 1-1 i ho van celebrar com si haguéssim guanyat la Champions.
Clar, és que el Barça és el Barça, no?
Sí, sí.
Et va costar molt canviar l'Espanyol pel Barça?
Bueno, vam pensar-ho bastant bé, però o sigui, va ser una decisió bastant difícil, ja que els dos equips són molt bons, però sí que és veritat que el Barça actualment és el millor equip del món. I doncs vaig canviar.
Parlant de la teva participació també amb selecció catalana, ja hi has anat convocada, no?
Sí, sí. Bueno, l'any passat vaig anar al campionat d'Espanya i fins ara a veure si... Bueno, he anat a entrenos i a veure si em convoquen per aquest any.
El fet que a tu t'agradi el futbol, suposo que ja ve una mica l'ADN. El teu pare també ha jugat a futbol, el teu germà també juga a futbol. El boom del futbol femení, amb el Barça, com tu molt bé deies, ha ajudat a aquesta promoció d'aquest esport?
Bueno, cada cop va creixent més a causa de, bueno, en aquest cas el Barça, perquè ja que van guanyant molts títols i sí, el meu germà i el meu pare també han jugat a futbol i algú així deu ser de l'ADN o alguna cosa.
Ets portera?
Sí, sí, sí.
Es passa malament o no en aquesta posició?
Bueno, a veure, depèn. A vegades m'avorreixo perquè, bueno, avorreixo perquè no arriben, o a vegades ets el que salva el partit o, bueno, depèn. A vegades ets la que just a l'últim moment et marquen i és com si la parés haguéssim guanyat. O a vegades és com bo, l'he parat i si m'haguessin marcat haguéssim perdut.
Penses molt en això, no?
Sí, sí, sí.
El teu somni quin és?
El meu somni és arribar al primer equip del Barça, en aquest cas. Si no és el Barça, si és l'Espanyol, si és el qualsevol equip.
I jugar a la màxima categoria, Lliga
sí.
F, no?
Sí.
Ho tens clar?
Sí, sí, sí.
Els estudis van bé?
Sí, de moment bé.
Molt bé. Doncs, Ainhoa, estarem pendents de la teva trajectòria. El que dèiem, patinatge artístic, hoquei patins, Mirasol, Espanyol i Barça. I veurem d'aquí uns anys. Moltes gràcies per estar avui a l'estudi Ramon Barnils.
Igualment.
I l'Ainhoa Corral, que va ser companya d'algunes jugadores que us presentem a continuació. Elles són jugadores del sub-15 de l'Oxigen Patiu Club Sant Cugat, que han finalitzat cinquenes l'Eurohockey, una competició que reuneix equips de molt nivell. Us les presentem. Tenim Marta Rius, bon dia.
Bon dia.
Afònica, i després ens explicaràs per què. Ainhoa Vivar, bon dia.
Bon dia.
I també l'Ona Carreras, bon dia.
Bon dia.
Bé, comencem amb la Marta Rius. Marta, aquesta cinquena plaça, com valores aquesta posició final? Doncs
pues no sé, la valoro bé, tot i que m'hagués agradat ni que sigui arribar a les semifinals, però bueno, vam lluitar bastant i ho vam aconseguir. I llàstima de... pues que no em marca gaires gols, però...
Aquesta veu a poc a poc es va fent petita, perquè hem de dir que ha cridat molt, heu animat molt durant el torneig, després sí. Ho explicarem, no? Us posava a la graderia i a qui animàveu?
Bueno, animàvem a tothom, ens vam sentar allà les semifinals, des de la primera fins a l'última, a les 4, i, bueno, animàvem, pues, depèn de la semifinal, en l'equip que més ens agradava, pues, ens posàvem allà a animar, a cridar i a tot, i pues, vaig acabar així.
Molt bé. També comentar-te que només heu patit una única derrota, perquè és així.
Sí.
Amb el Vilassana vau perdre 4-1, partit que vau perdre, el Covent de 6-3, amb el Rinc Atlàntic 2-2, i malauradament amb l'empat a punts vau quedar tercera, es vau lluitar de la cinquena a la vuitena plaça i vau guanyar aquests partits.
Sí.
Ara donem pas a l'Ainhoa Vivar. Ainhoa, de l'equip, què destacaries d'aquesta actuació?
Doncs jo crec que ha sigut una competició molt igualada al grup que estàvem i que ens ho hem passat molt bé i hem fet companyerisme, que era l'important.
És important jugar aquests tornejos per competir contra d'altres equips que durant la temporada no competeixes, no?
Sí, és una experiència i en sí.
Teniu d'entrenadora l'Alba Ambrós,
sí.
És jugadora del primer equip. Fins a quin punt ella és un referent? Com us ajuda? Explica'ns com és en el dia a dia.
Doncs ens ajuda a millorar el que nosaltres no veiem i doncs per això hem arribat aquí.
I ara amb l'Ona Carreras preguntar-te, bé, ara s'ha acabat aquesta experiència, que ha estat una experiència molt maca i molt positiva, i explica'ns una miqueta a la Lliga com va l'equip i quins són els objectius que teniu aquesta temporada.
Home, a nosaltres ens agradaria arribar per dalt i poder-nos classificar per jugar més coses més difícils, i portem hauríem d'estar guanyant i empatant tots els equips, perquè normal ara últimament estem jugant molt bé, empatant contra equips difícils o perdent de pocs gols, i jo crec que això podria ser una bona iniciativa.
Fa molts anys, fa molts, molts anys que el Patí Hoquei només tenia el primer equip femení.
Sí.
Aquest any ja teniu sub-15, sub-17, hi ha un segon equip. Com vosaltres afronteu el repte de tenir aquest privilegi, no? Perquè fa anys només hi havia un equip, ara n'hi ha molts. Creus que aquest primer equip ha ajudat perquè d'altres noies com vosaltres avui en dia juguin a hoquei patins?
Sí, perquè nosaltres des de ben petites les anem a veure i animar a cada partit, i això fa que veiem totes les coses que tenen elles bones i que puguem millorar encara més. I això fa que potser d'aquí uns anys puguem anar a reforçar el seu equip i encara millorem molt més.
Què és el que més t'agrada de l'hoquei patins?
Sobretot el que més m'agrada és la... Jo soc molt competitiva, llavors estar en els tres últims minuts i poder remuntar, d'estar perdent els últims minuts poder i acabar guanyant o marcar gols xulos, això és molt guai.
Però no sempre hem d'anar perdent, no? Si no,
no,
els pares i mares patiran molt, no, del cor?
No, no, no. Sí, sempre que es pugui guanyar millor.
Molt bé. Marta, jo volia preguntar una miqueta... Des de petita que estàs aquí, sí. Què t'aporta aquest esport que no t'aporten d'altres, com per exemple el futbol, que està molt de moda, el bàsquet...
Bueno, no sé, t'aporta moltes coses com altres esports, però no sé què t'aporta aquest, que no t'aporti els altres, però si no, no sé. És un esport que no és gaire popular, la veritat, o sigui, no el coneix molta gent, i al final, pues, no sé, fa que el puguis disfrutar perquè no tothom està tot el dia parlant d'això, i al final pues, és un esport que pues, tu disfrutes i que pues, saps que si els coneixes més, altra gent també el podria disfrutar com ho fas tu.
Ainhoa, a l'escola parleu amb d'altres companyes que fan d'altres esports o no?
No. El hoquei, com ha dit bé la Marta, no és un esport molt conegut, i si parlem d'esports és de futbol o de bàsquet.
Heu practicat altres esports que no sigui l'hoquei patins?
Jo vaig jugar un any a futbol i com que vaig provar el hoquei i m'agrada molt, però com que vaig veure que a l'escola podia jugar a futbol cada dia i a hoquei necessites uns patins i un estic i practicar molt, doncs vaig decidir anar al hoquei, i al futbol el jugo quasi cada dia a l'escola.
Les tres, quin objectiu teniu al patí hoquei? Comencem per la Marta.
El meu objectiu és arribar al primer equip i, pues, no sé, i, pues, arribar a grans competicions i, pues, no sé, això és arribar a la màxima categoria.
Molt bé. I per la Ainhoa?
Jugar al primer equip i jugar amb la selecció espanyola.
I per la Ona?
Jo crec que el mateix que volem totes, arribar a la màxima cosa que puguem i poder jugar i millorar cada vegada més.
Sí, perquè a més el primer equip està a Hoquei Lliga Verdrola, que és la màxima categoria,
sí,
estatal.
Sí.
Doncs segurament el Borja Ferrer, que és l'entrenador del primer equip, ens està escoltant, que prengui bona nota, ell ja coneix les jugadores, però tenim avui tres noms que ens acompanyen amb un objectiu ben clar, que és arribar al primer equip. Marta Rius, Ainhoa Vivar i Ona Carreras, gràcies per estar avui en directe aquí a l'estudi Ramon Bernils, a l'Esport en Marxa. Felicitats per aquesta cinquena posició final a Eurohockey, i a gaudir d'aquest esport, que també és molt maco i us aporta molt.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Molt bé, doncs, fins aquí el que ha estat aquest Esport en Marxa. Recordin, aquesta setmana és setmana de vòlei europeu. La cita aquest dimecres a les 8 del vespre a Valldoreix entre el DSB Club Voleibol Sant Cugat i el Chieri Italià. És partit d'anada als 16 de final de la Challenge Cup. La tornada d'aquí a 7 dies a pista italiana. Però aquest diumenge també tindrem el Cross Ciutat de Sant Cugat, una fita cabdal a casa nostra que reunirà més de 4.000 infants al Parc de la Pollancreda. Hi haurà moltes novetats. L'entrega de premis es recupera i es farà el mateix dia, és a dir, el mateix diumenge hi haurà entrega de premis i també el minicross per a aquells infants de 2 a 5 anys que volen gaudir d'aquest esport amb família. Fins aquí el que ha estat aquest Esport en Marxa. Que vagi molt bé. Ens retrobem dilluns vinent. La informació continua a cugat.cat. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bona tarda, avui és dilluns 4 de novembre i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Les alertes han sonat als mòbils del Vallès Occidental. A Sant Cugat del Vallès diverses incidències han obligat a modificar el trànsit durant aquest dilluns al matí. Pocs minuts després de les 11 del matí d'aquest dilluns, Protecció Civil ha enviat un avís als santcugatencs i santcugatenques mitjançant el qual demanava que s'extremessin les precaucions, s'evitessin els desplaçaments innecessaris i s'allunyessin les persones de rieres i barrancs davant la previsió de pluges continuades i torrencials. La forta pluja que ha registrat Sant Cugat ha provocat acumulacions d'aigua a diversos punts de la ciutat i a garatges. Els serveis municipals estan treballant en les zones afectades, entre les quals s'inclou l'entorn de l'Escola Viaró, l'Avinguda de Bilbao, l'Avinguda d'Augusta, Can Solà, la Ronda Nord i l'accés a la Hípica de Can Calders. De fet, algun d'aquests punts ha quedat tallat al trànsit. Els bombers de la Generalitat també han rebut avís per pàrquings amb petites inundacions, tot i que només en un cas han hagut d'intervenir, segons ha informat el cos de Cugat Mèdia. La P7 també registra en algun punt tolls d'aigua i s'han desviat les línies d'autobús urbà L1 i L11 per precipitació acumulada al passeig del Nart. A Sant Cugat s'han registrat aquest dilluns una precipitació acumulada de 33,6 litres per metre quadrat. D'aquests, 15,5, gairebé la meitat, han caigut entre les 11 i les 12 del migdia. L'Ajuntament ha tancat tots els equipaments municipals i ha anul·lat totes les activitats d'aquest dilluns a la tarda a causa de la previsió de pluges i per evitar desplaçaments. Així, les activitats esportives de l'OMET i les activitats extraescolars organitzades per l'Ajuntament han quedat suspeses. El consistori recomana a la resta d'entitats fer el mateix i cancel·lar les activitats extraescolars.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Si no reps els avisos d'emergències al mòbil, pots activar-los seguint aquests passos. Per a iPhone has d'anar a Configuració, Notificacions i des d'aquí activar Preavisos de Protecció Civil. En canvi, per Android has d'anar a Configuració, cercar Alertes d'Emergència sense fil, el cercador amb lupa i activar Prealerta de Protecció Civil.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Sant Cugat s'ha volcat en l'ajuda al País Valencià pels efectes de la Dana amb diferents iniciatives. L'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat, l'ADF, amb 7 integrants, s'ha desplaçat fins a Picanya, un dels pobles més afectats, per ajudar en les tasques de neteja de soterranis i pàrquings. A banda, també han organitzat 8 furgonetes amb productes de primera necessitat per al poble de Sedaví. La Creu Roja impulsa l'ajuda a aquestes localitats a través de diferents donacions econòmiques. Escoles com el Santa Isabel o l'Europa i entitats com la Plataforma Animalista de Sant Cugat, la PAS, han estat alguns dels punts de recollida solidària. Des de la vessant esportiva, el Sancu, el Mirasol, Bacó i els Pericos de Sant Cugat també s'han sumat a la recollida de material.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Últims dies per sol·licitar els ajuts econòmics de l'habitatge. Amb una dotació de 19.000 euros, l'Ajuntament opta per posar la mirada als col·lectius vulnerables, com són les unitats de convivència monoparentals o amb persones amb discapacitat. El termini estarà obert fins al pròxim 7 de novembre. Enguany s'han introduït canvis en el càlcul amb l'objectiu d'afavorir l'accés a l'ajut. Així, en el tram dels ingressos més baixos, s'amplia el topall, que passa dels 12.000 als 14.000 euros. A més, rebran com a prestació un percentatge més alt de la quota de l'IBI, el 90%, i no hi haurà un topall màxim d'import a l'ajut. Pel que fa al tram d'ingressos, aquest també augmenta i passa a ser dels 14.000 als 21.000 euros, anteriorment era de 12 a 18.000 euros. En una línia similar s'incrementa també l'import màxim per a aquells amb una renda superior als 21.000 euros, que passa a ser de 500 euros. Finalment, en el tram d'ingressos d'entre 21.000 i 30.000 euros, creixen els percentatges de quota d'IBI a percebre com a ajut. Es tracta d'unes prestacions destinades a persones empadronades al municipi, propietàries i llogateres d'habitatges. Els tràmits per sol·licitar els ajuts es poden fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i de l'Oficina Local d'Habitatge.
Info migdia.
L'ús de pantalles per part de la canalla i el jovent sovint és un mal de cap pels pares i mares. Quanta estona és recomanable que un infant dediqui a mirar una pantalla? Quins límits podem posar-los? A partir de quina edat haurien de tenir mòbil propi? Per respondre a aquests dubtes i molts d'altres, el psicòleg Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon, ha passat pel consultori del Faves Comptades. Recupera aquest consultori i tots els anteriors a www.cugat.cat.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
El fast food gourmet ha arribat per quedar-se. Aquesta nova tendència combina la rapidesa i la comoditat del menjar ràpid amb la qualitat i l'exquisidesa de la cuina d'alta gamma. Un dels referents d'aquesta nova forma d'entendre el negoci és Deleito, amb un establiment al passeig Francesc Macià, número 16. Per parlar de la seva arribada a Sant Cugat, de les seves hamburgueses i de la seva cuidada estratègia de màrqueting, ha passat pel Faves Comptades el cofundador i director general de Deleito, Rai Recoder. Pots escoltar el magazín Faves Comptades de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat/directe.
Info migdia.
La història de la música ha invisibilitzat i ha oblidat moltes dones compositores, noms propis com Marie de France, Cassia de Constantinople o Hildegard von Bingen, que en el seu moment van tenir un important reconeixement social. El músic i divulgador musical Lluís Cabal continua ampliant la llista de compositores fins a arribar al segle XVI i XVII amb les compositores italianes Maddalena Casulana, entre d'altres. No et perdis tota la informació a www.cugat.cat.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Set productors de Collserola s'han unit amb l'objectiu de comercialitzar conjuntament en restaurants i botigues ecològiques per poder potenciar el producte local i de temporada que no es troben habitualment en el mercat. El projecte anomenat de Collserola està impulsat per membres de l'Ortiga, la Rural i Rabassaires, els quals també han incorporat quatre productors més de Collserola. El producte de l'Ortiga, Sergi Turc, en detalla alguns dels seus productes. Sentim-lo.
Oferim principalment verdures de temporada, tenim dos en nostre punt d'estrella, però és principalment en l'època, no?, de tenir aquest mandó, i durant tot l'any hi ha la resta de verdures. Aquests volem especialitzar una miqueta en producte molt local o en varietat, doncs que podríem parlar de les línies blanques o de les bledes de colors, productes que siguin una miqueta diferents del que normalment podem trobar al mercat.
Un altre objectiu és el d'expandir el seu producte a les escoles, encara que alguns productors ja els estan distribuint de manera independent a nous centres de Sant Cugat. El festival El Petit arriba aquest novembre a la seva 20a edició amb una proposta descentralitzada per repartir la programació a unes 13 ciutats, principalment de Catalunya, però també al País Valencià, les Illes Balears i Madrid. Un dels escenaris serà un any més al Teatre Auditori, que acollirà l'espectacle per a nadons Madame Lumière. Serà el diumenge 24 de novembre amb tres representacions, a 3:45, a les 5 i a 6:45.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I en un apunt esportiu, el Club d'Escacs Dos Torres ha fet història assolint el Campionat de Catalunya Sub-8 i el Subcampionat en categoria Sub-10. L'equip Sub-8, integrat per Teo Molinero, Guiu Morera i Oliver García, s'han imposat després d'un triple empat amb el Gandesa i el Gramenet per millor desempat amb aquests dos conjunts. El Sub-10, format per Nicolás García, Alexander Jiménez, Alex Marín i Alexandre Kuznetsov, han sumat 18 punts juntament amb l'Ateneu Colón, però aquest equip s'ha imposat al desempat. El club també ha rebut 4 premis individuals amb Guiu Morera, millor tauler 2 de Sub-8, Joel Sampera, millor tauler suplent de Sub-8, Alexandra Kuznetsov, millor tauler 4 de Sub-10 i Laia Cid, millor tauler de Sub-12. Més de 400 jugadors i 125 equips han disputat la competició a Calella. I amb això acabem per ara. Trobareu més informació a www.cugat.cat. Moltes gràcies i bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
Els germans Cries i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
plora el vent i el sol. I el sol, no hi és. I el sol.
La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.
We've come a long way, but we're not too sure where we've been. We've had success, we've had good times, but remember this. On this path of life for so long, feel I've walked a thousand miles. Sometimes stroll hand in hand with love. Everybody's been there. With danger on my mind, I would stand on the line of hope.
Notícies en xarxa.